Bona tarda, són les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
En tota la primera volta, el centre d'esports no ha encadenat mai dues derrotes consecutives, ni després de la primera jornada, en la derrota ja de sobres coneguda a casa contra el Castellón, precisament, ni després de caure contra el Barcelona B, ni tampoc a Cornellà. Mai l'equip d'Antoni Hidalgo ha seguit aquesta seqüència amb una nova ensopegada. El repte per aquesta setmana és mantenir intacta aquesta dada i des de dins del vestidor tenen ganes de passar pàgina a la derrota de dissabte a Vila-real. Més encara veient la classificació i sobretot tot l'escenari en el qual es jugarà el pròxim compromís, el nou estadi de Castàlia, que s'engalana ja per presentar una de les millors entrades d'aquesta temporada. Avui, Grego Sierra, el central esquerrà de la plantilla arlequinada, és qui acaba de comparèixer en roda de premsa en el dia de tornada als entrenaments dels sabadellencs. El murcià ha parlat del Castellón com un rival amb molta qualitat i també ha lloat l'encert del seu últim fitxatge, confirmat avui mateix, aquest matí, pels més morbosos, un exarlequinat que no va deixar gaire bon record a l'afició, especialment en el darrer duel contra ell. Parlem de Juanto Ortuño. Per tant, diumenge estarem segur entretinguts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per cert, un desplaçament a Castelló en el qual el Sabadell no estarà sol. S'acaba de confirmar que el primer autocar ja està ple, per tant, com a mínim una cinquantena d'arlequinats hi seran al nou estadi de Castàlia i el centre d'esports ja obre un segon autobús pels aficionats que vulguin veure aquest partidàs de diumenge al migdia. El control de so, per cert, tenim avui el Roger Benet, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Grego Sierra, també a un castellonenc exorellut i exarlequinat ja retirat. Us deixo uns minutets perquè aneu pensant qui pot ser. Sabrem com afronta el Sabadell femení el partit decisiu a la preferent contra el Vilafranca, els duels directes a la part alta pel Creu Alta Sabadell en vol o el Natació Sabadell de vòlei femení i, a més, entre d'altres coses, la valoració de la primera trobada de Reis de l'Oar Gràcia amb la Naitasuna com a gran convidat d'excepció.
I fora de l'hotel?
Avui arrenca la Supercopa d'Espanya. Ho fa a l'Aràbia amb la disputa de la primera semifinal que enfronta a les 8 del vespre el Real Madrid amb el València. L'equip de Zidane tindrà les baixes de Benzema, Bale i Hazard, mentre Celades no podrà comptar amb el davanter Rodrigo. Demà el Barcelona jugarà l'altra semifinal contra l'Atlético. El partit d'avui, per cert, a les 8 del vespre. I Raúl de Tomás és a un pas de l'Espanyol. El conjunt perico, segons diferents mitjans, està disposat a pagar 20 milions d'euros al Benfica pel traspàs del jugador format en el seu dia al Real Madrid.
Han parlat a les últimes hores.
Ja que la cosa va de la Supercopa avui, els dos tècnics d'una banda d'aquesta primera semifinal, l'entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Es una semifinal para pasar, es un partido seco y ya está. Entonces yo creo que todo cambia. También con las bajas va a ser otro equipo diferente. Pero nuestra mentalidad, lo que queremos no cambia.
Y Albert Celades, el seu homòleg a la banqueta del València Club de Futbol.
Y por supuesto que para nosotros Rodrigo es una baja muy muy importante, ¿no? Pero bueno, tenemos otras que también son importantes, pero intentaremos adaptarnos a la situación y intentar que minimizar, ¿no? Esa baja lo máximo posible.
I a les xarxes socials.
Les stories del president del centre d'esports Esteve Calzada ahir presenciant un autèntic partidàs al derbi de Manchester de la Carabao Cup, que es van dur, per cert, al City.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs d'amistosos internacionals que juguen avui un bon grapat, entre d'altres el Luzerna. Suís s'enfronta des de fa 4 minuts i 49 segons, des de les dues, el Flora Tallinn d'Estònia o el Young Boys, també el Bètic. A la mateixa hora les dues ha començat el seu partit contra el Hansa Rostock alemany. De cara a les 3, entre d'altres, l'Alanya Sport de Turquia jugarà contra el Tirana albanès.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'ex-waterpolista de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení, ara al Centre Natació Mataró i també de la selecció espanyola, Ani Espar.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les dues, entrem en matèria en aquest dimecres, dia 8 de gener del 2020, escalfant la prèvia de la primera jornada de la segona volta després de caure a Vila-real. Ja us dèiem que el Sabadell va tenir dia de recuperació diumenge, ha tingut un parell de dies lliures i per tant avui dimecres era dia de tornada als entrenaments per l'equip d'Antonio Hidalgo. S'ha exercitat la plantilla pel matí, just després ha parlat un dels puntals, un dels gairebé intocables dels esquemes del tècnic de Canovelles, el central esquerrà Grego Sierra, en la prèvia del que és un autèntic partidàs, ja ho dèiem, ara fa justament una volta, quan estava a punt d'arrencar la Lliga, que era un partit entre dos senyors equips, un Sabadell-Castellón. Ara toca fer a la inversa aquest enfrontament, al nou estadi de Castàlia, amb la Lliga ja avançada, amb 19 jornades pel mig de bagatge pels dos conjunts i una classificació que diu que el partit de diumenge enfrontarà el segon classificat contra el líder, per tant un partidàs, com venim dient, durant tota la setmana. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Els Reis bé? Es van portar amb tu o no?
Bastant bé.
No et queixes, no? Com no Sergi Garcés ahir, perfecte. Veig que la cosa funciona. Una mica de carbó o ni això?
Ni això.
Ni això.
Ja saps que jo sempre em porto bé.
Sí, hauríem de demanar al bar per comprovar si això és així o no. A part el Grego Sierra, que és el que ha dit avui Sergi com a més destacat el defensa arlequinat a les portes d'un partit que m'imagino que engresca tothom, ho dèiem ara, després hi aprofundirem, però un autocar ja tancat i ja iniciant el segon de seguidors arlequinats que no es volen perdre la cita a Castelló de la Plana, i suposo que pels jugadors també té molts al·licients aquest proper compromís.
Clar que els té, de fet en té tants que Grego Sierra ha volgut oblidar ja la derrota, l'última derrota al camp del Villarreal. Bé, ha dit, per cert, que es poden extreure coses positives d'aquell partit, però la plantilla del Sabadell ja se centra en aquest compromís, el primer de la segona volta, a Castàlia. Diu Grego Sierra que serà un partit molt bonic de jugar, ha recordat que el Castellón, si bé és veritat que no ha perdut a casa, igual que el Sabadell també porta una gran ratxa a casa, això, que és un equip molt fort i que evidentment són conscients de que el Sabadell en les últimes jornades, com a visitant, tampoc ha estat, no està tenint les millors setmanes, recordem, són 5 partits a domicili seguits sense guanyar. I diu, respecte pel Castellón, sí, pero Grego Sierra recuerda que el Sabadell es el líder.
Yo creo que tiene grandes jugadores igual que nosotros, ¿no? Creo que bueno, que nosotros también tenemos un gran equipo y, como te digo, al final la clasificación refleja, ¿no?, lo que hemos hecho los dos en esta primera vuelta. Creo que, bueno, ahora mismo no hay nadie mejor que nosotros en estos primeros 19 partidos y bueno, nosotros tenemos que respetar, por supuesto, al Castellón, que es un gran rival, que tiene grandes jugadores, pero también saber que nosotros también los tenemos y que somos los que encabezan la clasificación. I que si estamos ahí es por algo.
Doncs també traient una miqueta de Pit Grego Sierra, dient que sí, que és un tros d'equip, que té molta qualitat al Castellón, però que hi ha un conjunt que està per sobre, aquest és el Sabadell, i això significa alguna cosa també després de 19 jornades. Per cert, deies que el Castellón no ha perdut a casa, amb un parell de matisos per això, perquè és una història una mica curiosa. D'entrada, ho va fer en l'últim partit, el que passa és que va ser de... Ara no sé si és l'últim o el penúltim, ara estic aquí, contra el Cornellà a la Lliga va guanyar, però el de Copa, que no sé si va ser just abans o just després, però vaja, més o menys aquella mateixa setmana, mira, ja t'ho dic jo, no va ser l'últim sinó el penúltim, va ser perdre a casa contra les Palmes i després jugar contra el Cornellà uns dies més tard i guanyar per 3-1. Però vaja, el penúltim partit sí que el va perdre, va ser de Copa, va ser contra un equip de superior categoria com la Unió Deportiva de les Palmes, però sí que sap el que és el regust d'una derrota recent, i també ho va fer a la Lliga, però amb un matís que ja vam explicar la setmana passada, amb aquella alineació indeguda del Villarreal B, amb una normativa un pèl estranya, eh? O sigui, al final la normativa donava la raó claríssimament al Castellón, perquè en tot moment has de tenir 7 jugadors de la teva plantilla sobre el camp, i el filial groguet no els tenia, perquè va acabar amb 8, però d'aquests 8 alguns eren en fitxa del Villarreal C, i d'aquí que al final acabés donant al comitè de competició la raó al Castellón, però aquell partit sobre el terreny de joc de Castàlia sí que el va perdre el conjunt orellut. Per tant, un parell de matisos, però evidentment no restarem cap mèrit a la temporada que està fent especialment a casa el conjunt d'Òscar Cano, que a més avui mateix hem conegut que s'ha reforçat. Sí, parlàvem ahir amb el company de la cadena SER de Ràdio Castelló, el Xavi Sidro, que ens deia que Jairo Cárcava marxava cedit al Baracaldo, buscant una miqueta aquesta continuïtat que no ha tingut per culpa de les lesions a Castàlia, i que buscaven una peça per substituir-lo com a davanter centre. Doncs ha estat arribar i moldre, pràcticament, perquè ha estat canviar en qüestió d'unes hores o d'uns dies, vaja, va confirmar fa uns dies la sessió de Jairo Cárcava. L'ex del Conquense marxa, arriba per substituir-lo un tal
Juan Tortuño.
Correcte.
Ex-arlequinat, conegut aquí, i dona la casualitat, Adri, que avui ha comparegut en roda de premsa Grego Sierra murcià, i Juan Tortuño és murcià. Ara expliquem aquesta curiositat que hem trobat a última hora de on van coincidir tant Grego Sierra com Ortuño, però escoltem
pendent
que...
Pendent de confirmació encara, eh?
O sigui, correcte.
Creiem que no ens han fallat les bases de dades, però no vull fer bromes fàcils amb bases de dades i Grego Sierra.
Sí, esperem que aquest cop no ens fallin. Primer escoltem què opina Grego Sierra sobre el nou fitxatge del Castellón.
Me parece un muy, muy buen futbolista, coincidí, no sé la verdad si llegué a jugar con él, pero bueno, sí, sí lo conozco, ¿no? Lo conozco, coincidimos en el Murcia, ahora que me acuerdo, y bueno, me parece un jugador con mucha movilidad, con mucha calidad, y bueno, para ello un gran refuerzo de la categoría, y que bueno, pues que si nos toca enfrentarnos, pues esperemos que no tenga su día.
Doncs tant de bo que no el tingui. Els arlequinats segur que recorden que no va anar massa bé l'última vegada que van creuar els seus camins Juan Tortuño i el Centre d'Esports Sabadell. Va ser al Camp d'Esports de Lleida amb una celebració excessivament eufòrica. Anava a dir que com Edu Espiau aquesta setmana passada, però crec que fins i tot una mica més, i encarant-se amb l'afició del Centre d'Esports, després d'haver signat un paper realment molt discret aquí a Sabadell com a arlequinat en la seva etapa a segona divisió A. Dic que no hem sortit de dubtes del tot perquè no ens quadraven massa les dates. Ell és de Llecla, no Grego Sierra, sinó Juan Tortuño. Grego és de Múrcia capital, i per tant, fins i tot per any de naixement, els dos són de 1992, els dos són murcians, és bastant clar que en algun moment o altre poden haver coincidit, però no ens acabava de quadrar tot, i al final has estat mirant i hi ha una petita escletxa que sembla que va fer que els dos coincidissin com a mínim un mes d'entrenament.
Sí, que en la mateixa resposta de Grego Sierra semblava que dubtava i no recordava del tot si havia coincidit amb Ortuño o no, i el que hem trobat és que a l'estiu del 2014, Juan Tortuño fitxa pel Murcia. En aquell Murcia, però en el seu cas en el filial, en el Murcia Imperial, estava Grego Sierra, i Ortuño aquell estiu només dura tan sols un mes a l'equip murcià, perquè aleshores acaba fitxant pel Sabadell. Però en aquell mes, suposem que en aquell estiu, doncs, en entrenaments o en partits de pretemporada, tots dos coincidirien. És l'única, això, el moment que veiem que tots dos van arribar a jugar junts en algun moment.
Doncs ja et dic que estic pendent de confirmació, i que en qüestió de res, d'uns segons, crec que tindrem la resposta. Però vaja, mentrestant, el Castellón es reforça. La veritat és que per recursos no serà, amb una massa social de gairebé 14.000 abonats, com deia ahir el company, el Xavi Isidro, amb aquesta campanya de mitja temporada que ja han engegat a Castàlia. I el Sabadell de moment no arribarà amb tots els efectius. Evidentment, hi ha jugadors que encara estan recuperant-se de lesions, com pot ser el cas del propi Antoni Romero, que no té fitxa, o de Jesús Olmo. I recordem, Fernando Pajarero, que avui te l'has creuat.
Avui m'ha creuat, Adri.
Em deies que impressiona, no, la ferida?
L'altre dia Antoni Hidalgo deia: no és molt normal el que està passant amb les lesions aquí al Sabadell, i la veritat és que l'hematoma que té el central malagueny és espectacular, eh? La veritat que avui ens l'hem creuat, i realment espantava una mica la ferida que tenia a Fernando Pajarero. Per sort, tots els apercebuts per sanció del Sabadell es van quedar aquí, seguint apercebuts, i per tant podran jugar tots contra el Castellón. I l'altre dia ja escoltàvem a Adri Cuevas dient que ell és conscient que està des de fa moltes setmanes al límit de complir cicle amb aquestes quatre grogues, i això és el que responia al migcampista arlequinat.
La gana de querer seguir compitiendo, de querer seguir en la dinámica del equipo. Ahora viene un partido importante, y bueno, aunque tampoco lo... Sí que voy con cuidado, pero la intensidad la tengo la misma, así que hoy en alguna jugada incluso podía haber caído, porque sigo yendo fuerte, porque el equipo es lo que pide, tampoco puede ir con el freno a mano en estos partidos, pero bueno, ahí estoy aguantando y contento.
Diu Adri Cuevas, Adri, que està aguantant amb aquestes quatre grogues, i que evidentment hi ha algunes accions que si ha d'entrar amb intensitat i al final l'acaba veient, doncs l'acabarà veient, i així està aguantant el migcampista. Grego Sierra Porta ara mateix 8 grogues, ell ja va complir el cicle. Ara parlarem dels seus números, dels minuts que ha jugat amb el Sabadell, perquè la veritat és que ho ha jugat absolutament tot, excepte un partit precisament obligat per sanció. Diu Gregor Sierra que seria un error pensar en si has de veure la targeta o no l'has de veure.
Yo creo que sería un error, ¿no? Tratar de gestionar eso y bueno, si es cierto que, bueno, tampoco te voy a engañar, ¿no? Si tú ves que llevas 4 tarjetas y ves que no es una situación determinante, pues a lo mejor sí puedes poder gestionarlo, ¿no? Pero creo que al final, en partidos como los que estamos viviendo, en los que nos estamos jugando todos, al final, pues mira, una mala acción, cualquier cosa te puede suponer una tarjeta y, bueno, hay que saber que forma parte del fútbol y bueno, si te pierdes un partido, pues estar disponible al siguiente.
Coses que passen, per tant, i Lleida de futbol, amb 5 apercebuts de targetes, planta el centre d'esports Sabadell a Castàlia. S'han anat afegint en les últimes jornades diferents efectius, com deia ara fa un moment el Sergi Parc, amb un Adri Cuevas que segurament sigui la referència en aquest sentit, des de la 11a jornada amb 4 targetes, amb 4 amonestacions, a una de complir cicle, però aquí mantenint-se en el límit, el de Jerez de la Frontera, que, com dic, Sergi, no és l'únic, es troba a una només de la sanció.
No, Gregor Sierra, recordem, està amb 8, per tant encara tindrà aquest marge, però és que Adri Cuevas, com deies, està amb aquestes 4 grogues, Néstor Querol està amb 4 grogues, Pedro Capó va ser l'últim també entrant en
aquest llibre. Al club, no? Dels apercebuts de sanció.
4 grogues, Edgar Hernández, 4 grogues, i finalment el propi Antonio Hidalgo, el tècnic, que també està amb 4 targetes grogues.
I a tot això hem sortit de dubtes, Ja deia que estava la gestió en marxa. Tenies raó amb el tema de la base de dades, amb un afegit, i és que aquell estiu al Múrcia el baixen administrativament per impagaments, i d'aquí que Juan Tortuño fes la pretemporada amb el Real Múrcia, però no arribés a jugar en Lliga perquè per deutes van baixar el conjunt pimentonero, ell no es va quedar i va venir cap aquí, cap a Sabadell. Per tant, van coincidir en aquella etapa en la qual Gregor Sierra, com a jugador de l'Imperial, del filial del Múrcia, fa la pretemporada amb la primera plantilla i, per tant, coincideix a l'equip grana amb Juan Tortuño. Però, prèviament, en l'etapa com a juvenils, Gregor Sierra juga al Divisió d'Honor Juvenil de l'Albacete i coincideix amb Juan Tortuño, que era davanter de l'Albacete, tot i que jugava en fitxa de Lliga Nacional. Per tant, un estava a l'Albacete Juvenil A i l'altre estava a l'Albacete Juvenil B, però coincidien en entrenaments, en partits, i per tant, es van creuar els camins. En una etapa, Grego era jugador del filial, i durant un mes, Juanto, del primer equip del Múrcia, i uns anys enrere era al revés, del Juvenil A, Grego, i del Juvenil B, de l'Albacete, Juan Tortuño. Però vaja, en tot cas, que sí, que es coneixen.
Tot això, Adri, ho trobes mentre presentes un programa, espectacular,
Tenia una gestió en marxa que l'havia feta prèviament a començar el programa. Grego Sierra, que ha parlat avui en roda de premsa, de Juan Tortuño, del moment de forma del Sabadell, però evidentment també ho ha fet en referència a la lectura més individual, no?, en aquesta temporada que està tenint fins ara el Murcià, no sé si dir plàcida, però com a mínim sí, sent un dels indiscutibles titulars d'Antoni Hidalgo.
Tan indiscutible que ha jugat de titular tots els partits possibles, 18 de 18, perquè l'únic que es va perdre va ser el de la jornada 13 contra el Nàstic de Tarragona, i ho va fer per això que comentàvem ara, precisament per sanció, per complir el cicle. I deia Madrid abans, estàvem fent una mica de broma amb el tema de les bases de dades, de Gregor Sierra, etc. I a més, m'involucro a mi jo personalment, perquè Gregor Sierra, recordem, jo vaig comentar-ho després de trobar la dada, que en les últimes dues temporades havia jugat menys que en aquesta amb el Sabadell, i era una veritat a mitges, perquè si només es fixem...
Era no incloent la Copa, clar.
O
sigui, tant Gregor Sierra com nosaltres teníem raó, a la nostra manera, però per això deia abans el tema de la broma amb les bases de dades.
Exacte.
I el jugador murcià.
Ara, incloent aquesta Copa del Rei de les últimes dues temporades, tant,
sí,
amb el Numancia,
dir,
tant amb el Numancia com amb Lucas Murcia, em llenço a la piscina de cap i fent un triple salt mortal si fa falta, Gregor Sierra ja ha jugat més minuts que en les últimes dues temporades, 1.620 minuts, per això que comento, Adri, 18 partits, els 18 de titulars, els 18 complets, només per darrere d'Ian Mackay, Josu, Adri Cuevas, i després està ell en el rànquing. Per tant, no pot ser de cap altra manera que el central murcià està així de content.
Contento por eso, ¿no? Contento por poder tener continuidad, por poder ayudar al equipo desde dentro. Yo trato de estar siempre disponible, trato de estar siempre al máximo nivel y mira, estoy teniendo la suerte de que me está tocando jugar y participar. Y ya te digo, bueno, pues con mucha responsabilidad por ello y bueno, y con muchas ganas de que siga siendo así, porque bueno, la verdad que me encuentro muy bien y estoy muy contento.
Doncs content, feliç, satisfet amb la temporada que està fent Grego Sierra, també amb el suport de bona part de l'afició del Centre d'Esport Sabadell, que el vota com el millor arlequinat en aquesta enquesta que tenim oberta habitualment a @radiosabadell a través de Twitter per triar el millor jugador de l'últim partit. Com deia ara el Sergi Parc, només ha perdut un enfrontament, va ser la jornada 13 contra el Nàstic, venia de veure la cinquena groga a Prada de Moles contra l'Andorra una setmana abans. Rematem, perquè de seguida marxem cap a Castelló de la Plana, Sergi, amb el tema més social d'aquesta pel·lícula. Recordem que ahir parlàvem precisament del bon ambient que s'espera que hi hagi al nou estadi de Castàlia per aquest partit entre el segon i el primer classificat del grup 3 de segona B. També en presència arlequinada. És un clàssic. En les últimes setmanes, mesos, l'afició s'està desplaçant, no sé si dient massa, però sí, de manera prou nombrosa. Més d'un centenar la setmana passada, dissabte, a Vila-real, al miniestadi de la ciutat esportiva del conjunt groguet, tot i la derrota final contra el Villarreal B, i de moment primer autocar confirmat ja, i s'obre un segon també per part del Sabadell.
S'obre un segon, això vol dir, Adri, que amb un autocar complet són unes 55-60 places venudes, això són places més entrades. Entenc que el club també ven entrades a part, per tant, és molt probable que hi hagi més aficionats que es desplacin a Castelló de la Plana pel seu compte. Grego Sierra també s'ha volgut referir a tots aquests aficionats arlequinats tan fidels.
Bueno, en mitad de setmana ja pràcticament hi ha un autobús lleno. Pues claro que nos ayuda a tener esa responsabilidad, ¿no?, con la gente, de ver que tanta gente se suma a este bonito camino que tenemos por delante, y bueno, nosotros pues trataremos de responderle en el campo. Creo que lo estamos haciendo, creo que la comunión con la afición es muy positiva, y ojalá que podamos disfrutar siempre con los pies en el suelo, pero que podamos disfrutar de cosas bonitas con ellos.
Doncs tant de bo que hi hagi molts viatges il·lusionants, començant pel d'aquest diumenge. Tocarà matinar, perquè surt molt d'hora, crec que era 6:45 l'hora de sortida de l'autocar, però vaja, per veure un autèntic partidàs aquest Castellón-Sabadell. Recordem que si algun arlequinat té la idea d'anar directament a les taquilles del nou estadi de Castàlia i comprar-les allà, no es pot fer. Les entrades pel sector visitant només es poden adquirir de forma anticipada aquí, a la nova Creu Alta, a les oficines de l'estadi Creu Altenc. Entre setmana no es pot viatjar sense entrada, perquè, com dèiem, entre altres coses, freguen els 14.000 aficionats que tenen el seu abonament, és a dir, pràcticament no hi ha cadires lliures a l'estadi del conjunt orellut. Només ens queda, Sergi, que ens repassis horaris i més o menys planning.
Simplement que demà l'equip torna a la feina, evidentment, sessió d'entrenament a la nova Creu Alta a porta tancada, i que el partit, com deies, Adri, es disputarà el diumenge a les 12 del migdia. Per cert, si no m'equivoco, és el segon partit matinal del Centre d'Esports aquesta temporada. L'altre va ser el Camp de l'Ebro, que va acabar amb empat a 1. Per tant, a veure com va aquesta segona cita matinal.
Signo que sigui amb un esmorzar a l'alçada del que vam tenir a l'Almozara en aquell viatge a Saragossa, tot i que crec que no serà igual. Gràcies, Sergi, va, que marxem fins a Castelló. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís. Portes giratòries.
Sis minuts i creuem l'equador del programa. La temporada passada en aquesta secció ja vam saludar el Xevi Molís i el Ramon Verdú, ex del Sabadell i del Castellón. Trobem, això sí, molts més entrenadors i jugadors que han passat per les dues cases en el primer capítol, per exemple, Quico Ramírez, José Luis Oltra, Paco Herrera, Jordi Vinyals o Ramon Moya, alguns desenvolupant diferents tasques als dos clubs. Pel que fa al segon llistat, Diego Carrillo, Héctor Simón, Òscar Ullés, el segon entrenador actual del Sabadell, Juvenal Ejogo Uono, Joaquín Villa, Tarik Espetzi, Gais Casaizar, Fito Miranda, Miki Martínez, Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez o l'ara arlequinat Néstor Querol, a qui escoltarem demà aquí a l'Hotel Suís. Avui, però, saludem a Pepe Castell.
Nascut a Castelló ara fa 38 anys, Pepe Castell va ser un dels reforços que va fer el centre d'esports fa just una dècada, la temporada 2009-2010. El migcampista havia desenvolupat fins aleshores tota la seva carrera al País Valencià, sorgint precisament del conjunt orellut. El primer equip del Castelló, on Castell va militar des del 2001 fins al 2007, aconseguint el títol de Lliga de Segona B l'any 2003 i l'ascens el 2005. De fet, el castellonenc va jugar un parell de temporades a Segona A amb l'equip albinegre. De Castàlia, Castell va passar a Foyetes per estar-se un parell de temporades al Benidorm, sent pràcticament indiscutible el conjunt alacantí amb 33 i 34 partits jugats en aquestes dues campanyes. Van ser les seves etapes prèvies al seu pas pel conjunt arlequinat, on va disputar 28 partits, 19 dels quals com a titular, anotant un gol contra el València Mestalla. Va ser just la temporada abans de l'ascens a Ipurua, any en el qual Castell va patir un descens defensant els colors de l'Alzira en la seva darrera temporada a Segona B. En total, en aquesta categoria de bronze i les dues campanyes a Segona A, l'exarlequinat va jugar un total de 221 partits. El currículum de Castell, però, encara es va allargar 5 campanyes més al futbol valencià. De Segona B va passar directament a Preferent, el Borriana, amb el qual va ascendir a tercera divisió, continuant una temporada més a l'equip castellonenc. Després va ser tercer al Preferent amb l'Alqueries i la temporada 2014-2015 va penjar les botes ascendint amb l'Almosara a tercera. Fa 2 anys, Pepe Castell va dirigir els juvenils del Castellón, tornant així a la que va ser la seva casa i el club del qual va sorgir. En l'actualitat, però, el ja exfutbolista no té cap vinculació amb el món del futbol, més enllà de seguir la bona temporada del Castellón com un aficionat orellut més.
I el tenim a l'altra banda del telèfon, no sé si precisament des de Castelló de la Plana. Com estàs, Pepe Castell? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas formar part de l'últim Castellón que va ascendir a Segona A l'any 2005. La veritat és que es fa estrany, no? Com a mínim des de la distància, des de fora, perquè han passat 15 anys ja i com han anat aquestes temporades allà a Castelló?
Sí, la veritat és que ho mires una miqueta enrere i la veritat que els anys passen molt a pressa, no? I, bueno, pues sí, va ser una etapa en la meva carrera que va ser molt bonica, no? I des d'entonces, pues el Castelló ha tingut molts debacles. Igual ha estat en problemes, va tindre problemes econòmics també, per descendir diverses categories, i l'objectiu del Castelló pues, sempre ha sigut de ser un equip d'estar més dalt del Nezà.
Com recordes tu aquella etapa al conjunt orellut? Tu surts d'allà, guanyes una lliga, puges a Segona A, t'hi estàs un parell de temporades al futbol professional, vaja, que vas enganxar una època realment boníssima, no?
Sí, bueno, jo me'n recordo que jo vaig pujar al primer equip, portàvem 13 anys pràcticament en Segona B, i imagina't la quantitat de jugadors que havien passat i militat del Castelló tots els anys, perquè tots els anys normalment canviaven quasi tot l'equip, perquè no convencia i perquè cobraven molts diners d'aquell entonces. I, bueno, jo ho recordo pues, en molt bonic, no? Va ser una etapa de la meva carrera molt bonica, perquè, clar, jo soc de casa, jo pujava de categories inferiors, el Castelló no anava bé, i bueno, pues, militar tu en l'equip del teu poble, de la teva ciutat, i que les coses estiguin bé, pues, és una felicitat enorme.
Després va venir aquest declivi que dèiem, i ara que estem parlant de si arriben o no els 14.000 socis, segur que el més destacat del Castellón durant tota aquesta travessa pel desert és que mai ha estat sol, no? Ha estat increïble el suport que ha rebut de l'afició i això que s'ha endut un munt de decepcions, sobretot a l'època de tercera.
Total, tu mateix ho estàs dient, no? Lo bo que ha tingut sempre el Castelló ha sigut l'afició que té. Sempre el Castelló ha manejat moltíssima massa social i en partits de infumables, per dir-ho d'alguna manera, sempre està molt arropat per el tema de l'afició. Així en Castelló hi ha molta fan de futbol, volen veure l'equip de la ciutat, sempre volen veure a dalt i la veritat que això és un suport per part del Castelló tindre aquesta afició que és, ja te dic jo, que el diumenge pues, 14.000 persones mínim aniran perquè estan anant tots els partits pues, de vora de 10.000, 12.000, 13.000 persones, però ja no d'aquest any. Venen així arrastrant tant en moments ruïns com en moments bons.
I ara toca moments realment molt dolços, no? Perquè en aquest sentit, ara dèiem que no fa res vinculat directament al món del futbol, però sí que vius allà a Castelló, sí que t'agrada seguir a l'equip albinegre i després de tant patiment, aquest any està sent, m'imagino, per allà, per la gent castellonenca, un any per gaudir.
Sí, la veritat que sí. Jo visc a Castelló i la veritat pues, que vull que no, pues, sempre estic lligat una miqueta a veure pues, les temporades del Castelló i bueno, pues, de, sobretot els equips que on hi ha militat, no? En cas de ser el Sabadell pues, també estava seguint-lo i el Castelló, pues, la veritat que bueno, en guany estan així les coses molt, molt bé, però puc dir-te que l'any passat, per exemple, les coses no estaven tan bé, estaven molt malament. Jo penso que el mes de diciembre o el mes de gener pràcticament el Castelló el donaven com a descendit.
I la veritat és que vam patir de valent tant el Sabadell com el Castellón, però al final sobre la botzina vam salvar els mobles els uns i els altres. I clara, bé, aquesta temporada d'il·lusions renovades. Aquí a Sabadell, per exemple, després et pregunto pel teu pas pel conjunt arlequinat, però tenim sempre aquell Carmel que és comparar, per exemple, aquesta plantilla que té moltes similituds amb la que va acabar pujant el 2011 a Eibar, a Ipurua, no? Que d'una banda és veritat que fa de mal dir, perquè sempre comparar fa de mal dir, però de l'altra, doncs, és un any que té moltes similituds. En aquest sentit, i just el que parlàvem abans del teu ascens com a jugador orellut, veus també l'actual plantilla del Castellón, per què no repetint aquell èxit que vau aconseguir el 2005?
Sí, per supost. Jo en guany estic veient que, bueno, han fitxat moltíssima gent. I això tu en saps que començar de zero o una temporada en 15-20 jugadors nous que s'acoplen i que estiguen bé, és una tarea molt complicada. I enguany pues, ho han aconseguit, no? Enguany pues, ha entrat gent nova, s'han reforçat molt bé en totes les línies. No sé, pensa que és un equip molt compacte, Castellón han fet un fortín, i a més el camp està impressionant, ja veureu quan vingueu el diumenge, el camp està impressionant, és una autèntica alfombra. I bueno, són tot coses que van sumant, no? A que les coses es vagin bé i que, bueno, que l'objectiu clar del Castelló és eixir d'aquesta segona B.
Aquesta secció també serveix, Pepe, per recordar una miqueta la vostra època aquí al Sabadell. En el teu cas, a més, va ser l'única experiència que vas tenir fora de la Comunitat Valenciana. No t'has mogut gaire mai al llarg de la teva carrera de la zona de València, Castelló, Alacant. Com recordes aquella etapa aquí al conjunt arlequinat?
Pues bueno, te puc dir que jo venia de dos temporades en el Benidorm molt bones. El primer any del Benidorm vam fer promoció, teníem un autèntic equipàs, el segon any també vam començar molt bé. Jo acabava d'allí, Ramon Moya, que estava d'entrenador, entonces a mi em coneixia o em va enfrentar diverses vegades a ell i segur que li vaig agradar, no? I entonces vaig fitxar pel Sabadell. Jo, pues, bueno, va ser un repte nou per mi, per lo que tu dius, perquè vaig eixir de la comunitat, vaig anar a Barcelona, també era una experiència nova per mi, el estar una miqueta, entre comillas, una miqueta més lluny de casa, però, bueno, pues la veritat que se me va quedar una, no sé, va ser una campanya una miqueta agridolça, no?, perquè jo recordo que al millor no vaig estar tot el bé que a mi m'hagués agradat. Jo me recordo que vaig començar els dos primers mesos molt bé, després vaig tindre un baixó grandíssim, per motius personals i tal, que pues bueno, pues la gent no ho sap, i vaig estar 3 o 4 mesos que no alçava cap, i també pues, a final de temporada vaig eixir una mica més amunt, també van tirar a Ramon Moya, jo que sé, va ser un cúmul de propòsits que van passar durant la temporada que se me van quedar una miqueta de sabor agridor, no? Que no vaig estar tota la temporada bé, que a mi m'agradarà estar en un camp com el Unió Esport Sabadell, i una entitat tan forta, i a més de vindre al Sabadell d'una eliminatòria pràcticament per pujar a segona divisió.
Clar, venia de jugar al playoff l'any abans, i a sobre l'any següent, amb alguns dels teus companys que estaven aquí al Sabadell i que van continuar una temporada més, van ascendir de categoria, que no sé si això et deixa fins i tot el rebut més agre, no?
Exacte. Jo, que jo m'hagués agradat renovar per això, per lo que et dic, no? Que m'hagués agradat haver estat al nivell que jo estava portant anys darrere, com al Benidorm i al Castelló, i a més en un camp i en una entitat doncs, tan bona com és el Sabadell, no? I se'm va quedar aquesta espineta clavada, perquè l'any siguent, conforme dius tu, jo vaig sortir del club i el club, el propòsit, doncs, va complir que era l'ascens.
En l'actualitat, i amb això gairebé ho remato, Pepe, desvinculat del món del futbol, però t'hi veus, per exemple, en un futur tornant a una banqueta o no?
A veure, com a entrenador, si vols que te digui la veritat, mai vist. Però ara sí que ha tingut ofertes doncs, per anar d'ajudant, de ser de segon entrenador, però, clar, jo estic treballant, tinc un puesto fijo i gaire pues, vull continuar conforme estic. Estic vivint en un puesto molt còmodo, tinc un bon sueldo i la veritat que si tinguera que ser en el món de futbol, tindria que ser una proposta en un plan de futur pues, que siga atractiu.
Diumenge, per cert, et veurem per Castàlia. Aniràs, seguiràs el partit o no?
Sí, sí, jo al Castelló estic seguint tots els partits i quan puc arribar-me a l'estadi Castàlia m'arrimo, i quan no, pues, seguís per Footer o per alguna pàgina d'internet, perquè a mi m'agrada pues, veure pues, el Castelló, ja t'he dit, aquí Funtes com el Sabadell, en guany, i equipos que, pues, que han militat i m'agrada seguir-los.
Doncs segur que serà un partidàs. Pepe Castell, Orellut, ex del Centre d'Esports, un plaer xerrar una estoneta, recordar batalletes d'aquella època i saber com és de la teva vida ara. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada molt gran i molta sort.
T'apassionen els esports de fons? Tretze, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Per començar la segona volta, partides a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada, que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més pub que ningú i guanyar partits. La altra cosa és pensar què passarà, que no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat a partir de 2:15 del migdia des del nou estadi de Castàlia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Miss Worldwide, let's celebrate.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, continuem en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, parlant de futbol, parlant del Centre d'Esports Araucent, del seu conjunt femení, que té aquest diumenge un partit transcendental per les esperances arlequinades de salvació a la preferent. L'equip visita just el rival que té per sobre la classificació, que no és un altre que el Fundació Atlètic Vilafranca, les penedesenques, sumant dos puntets més que no pas les sabadellenques, però els dos equips van tancar el 2019 amb una ratxa negativa. En el cas del sènior femení del Centre d'Esports, amb 4 derrotes seguides, en el del Vilafranca 5 derrotes i un empat. Issam El Azouzi, entrenador del conjunt arlequinat, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Us preneu aquest primer partit de l'any com una final veient la classificació?
Bueno, a ver, es un partido clave y importantísimo porque seguramente pues decide el camino y la trayectoria del equipo y bueno, que también nos puede servir como punto de inflexión de empezar el año con buen pie, de reforzarnos de cara a los siguientes partidos y sobre todo sumar tres puntos porque los necesitamos.
Queda encara molt per endavant i per tant no és allò de dir no hi ha volta de full com ens vagi malament la cosa, però és que la Lliga està tan igualada que gairebé pot sumar punts contra qualsevol, però veient com està la part baixa, el que passi a Vilafranca, clar, dir que és determinant, que és decisiu, potser ja més és excessiu, però sí que marcarà una miqueta el panorama de les següents jornades, no?
Sí, obviamente nos queda toda la segunda vuelta y un partido, dos partidos y la segunda vuelta entera, por lo cual queda posibilidad de sumar y de hacer grandes cosas, pero sí que es cierto que bueno, que es un rival directo, no nos podemos permitir el lujo de ir ahí y perdonar, tenemos que ir a sumar, sabemos que jugamos fuera, que es un factor que les puede ir a favor a ellos, pero bueno, no nos queda otra que ir ahí con la mentalidad de ganar, no especular bajo ningún concepto y intentar sacar los tres puntos.
En l'última jornada el conjunt vilafranquí va empatar, ho va fer a Manlleu, portava 5 derrotes seguides i a més algunes contundents amb golejada. És simptomàtic aquest empat? Significa que ha reaccionat el rival? Et refies d'aquesta mala ratxa que teniu tant un equip com l'altre?
Bueno, a ver, obviamente cuando se enfrenta Mañeo es un equipo del que está ahí abajo, quieras o no, también saben que pueden sumar, que pueden puntuar, que es un partido importante, como el que tienen esta semana contra nosotros, y obviamente pues la afrontan con otra mentalidad. No es lo mismo enfrentarte contra un equipo que está abajo a enfrentarte con uno de los 3-4 de arriba. Yo he visto las goleadas, al final son contra los de arriba, y hay que ver también el contexto en los que se dan, porque seguramente pues a la que encajan un par o tres de goles, pues anímicamente, si ya vienen con una mala dinámica, pues supongo y entiendo que a partir de los de que les materializan algún gol, pues ya seguirán abajo y bueno, les hacen un descosido, por así decirlo.
En el vostre cas, la plantilla era nova, el cos tècnic també, heu hagut d'adaptar moltes peces una mica a correcuita, i això m'imagino que ha costat una miqueta d'arrencar, no?, la campanya. De cara al 2020, ara que és molt donat aquesta època de fer quins us marqueu de cara al 2020?
Bueno, está claro que mejorar el 2019, porque ya no, la cosa no funcionaba igualmente antes de que nosotros llegáramos. Ahora llegamos, nos encontramos con muchos contratiempos, los superamos a velocidad de contrarreloj, y bueno, pues sabíamos que nos podía salir bien o que nos podía salir por regular. Ha sido más bien la segunda parte, y bueno, lo único que queremos este 2020 es darnos más alegrías, disfrutar mucho más jugando, pasarlo mucho bien, más bien, perdona, y intentar sumar sobre todo los puntos, los máximos de puntos que podamos, hasta pues llegar a estar en una zona más tranquila, poder respirar cada semana y disfrutar del fútbol.
Tothom disponible per ser i Sant pel partit de Vilafranca, o l'afronteu amb baixes?
Sí, en principio, salvo Sara Parra, el resto, pues bueno, tenemos a los jugadores disponibles, así que bueno, estamos con todo, con toda la carne de asador, por así decirlo, e iremos a buscar los tres puntos y nada más.
Doncs diumenge a 4:45, aquest partit, Fundació Atlètic Vilafranca, Centre d'Esports Sabadell Femení, duel de la part baixa de la preferent femenina. Isabel Azuzi, tècnic arlequinat, tota la sort del món per aquest 2020 en general, i en concret pel primer compromís que us portarà cap al Penedès. Una abraçada.
A vosaltres, adeu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Ara sí, deixem el món del futbol, parlem del futbol sala, en concret de la tercera divisió, amb l'amics del Pou Nou Escorial reprenent la temporada. Aquest dissabte ho fa, recordem, sortint des de la pole position abans del 2020, abans que es doni llum verda la competició. El conjunt dels Marinals va aconseguir aquesta primera plaça de la Lliga. Recordem, és el líder amb un coixí de 3 punts respecte al tercer. Només els dos primers van a fases, i un altre dels candidats a entrar-hi és precisament el Vacarisses, quart a 4 punts del Nou Escorial i pròxim rival dels sabadellencs. Partides, doncs, a la vista per començar l'any pel capità Cinto Aranda. Els vacarissencs són un dels equips amb més qualitat de tot el grup.
Vacarisses, para mí, bajo mi punto de vista, después de Jesús María, está Jesús María, está Caldas y está Vacarisses. Tienen un equipo veterano, que gente que ha jugado en plata, gente que ha jugado en categorías buenas, su pista es de goma sintética, muy difícil de jugar, la tienen ellos muy mañada y va a ser difícil.
De fet, el Vacarisses només ha perdut un partit a la seva pista, però l'amics del Pou Nou Escorial és el millor visitant. Ha sumat 19 punts de 21 possibles a domicili, per tant, cap derrota i pràcticament plena, traient llevat d'un partit només. La cita de dissabte, per tant, serà una bona prova de foc per l'equip dels Marinals. Cinto Aranda ha explicat alguna de les claus que poden facilitar tornar de nou amb un bon botí.
Si conseguimos que hagamos los dos fichajes estos que queremos hacer ahora antes del día 11 de enero, que jugamos contra ellos, y nos ponemos por delante del marcador, te repito, si nos ponemos delante del marcador es muy difícil que los equipos nos remonten, y tal y como estamos ahora, la dinámica que tenemos, yo creo que se conseguirá ganar allí.
Unes posicions més endarrerides, a la setena concretament hi trobem els grups de Raona, Estudi i Barcelona. Els dismaquirós, això sí, mantenen intactes les opcions de poder acabar en les places de privilegi, ara a 4 punts de distància. Serà clau, però, el duel d'aquest dissabte a la pista del Jesús Maria, del 6è classificat, amb els mateixos punts clavats que els arraonistes, 21. Pel tècnic dismaquirós, els dos conjunts arriben al partit en circumstàncies molt similars.
Pel que veig, més o menys estan en la nostra línia, en el sentit de que jo els veia més forts, però tenen partits que, bueno, que no li surten bé, mira els resultats, i pel que sigui no estan tenint la sort aquesta de cara, o no aconsegueixen la victòria quan a lo millor des de fora t'esperes que el resultat sigui positiu. Jo crec que ens trobarem en un punt molt, molt semblant.
Un punt molt semblant per tots dos i unisme Quirós que reconeix que un triomf arraonista seria revitalitzador.
Va perdre aquesta jornada última, però que, bueno, que és un equip jove, que juga molt bé, que a casa seva es fan forts, que l'any passat van guanyar, però que ens va costar moltíssim. Bueno, a veure com va la tornada. I depenent de la tornada també agafa un altre aire, una altra confiança. Si tornem i ens acompanya la victòria, serà més fàcil la pujada.
Ha estat un Nadal a tot això un pèl turbulent per la família del grup Zarraona després del gran ensurt que ens va donar el juvenil Eric Conejo desplomant-se en ple partit, però per sort ja va ser donat d'alta fa uns dies, com us hem anat informant aquí a Ràdio Sabadell. Per tant, el club podrà tornar-se a centrar en aspectes purament esportius i nosaltres que ens n'alegrem i li enviem una abraçada enorme a l'Eric. El duel del primer equip a la pista del Jesús Maria obrirà la jornada 13, tercera divisió de futbol sala, el dissabte a 4:45 de la tarda. De la seva banda, el partit de l'Amics del Pont Nou Escorial a Vacarisses tindrà lloc també el dissabte, però una mica més tard, a les 6 de la tarda. Passats 3:45 de la tarda, concretament 2 minuts per sobre d'aquest punt, el Roger Benet ens ven 4 coses molt ràpides i a la tornada encara hem de parlar, per exemple, de voleibol o d'handbol, amb cites que s'han disputat de molt nivell i també un parell de partits que han de jugar-se entre, podríem dir, partits amb rivals que estan en una situació similar a la dels sabadellencs. Dèiem que l'Amics del Pou Nou Escorial, per exemple, té un duel directe a la part alta de la classificació. Déu-n'hi-do el que ens ve a sobre pel que fa a l'handbol i al volei.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Per començar la segona volta, partidàs a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada, que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més punt que ningú i guanyar partits. La altra cosa és pensar què passarà, no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat. A partir de 11:45 del migdia, des del nou estadi de Castalia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Última aturada per la publicitat ja feta, 10 minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda al torneig. Primera trobada de Reis organitzat per l'OAR Gràcia Sabadell. Ha estat tot un èxit al pavelló del Nord i també al pavelló de Gràcia, situat al carrer Boccaccio. Van ser les seus d'aquesta primera edició. És una informació que ens acosta avui al nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López.
El dia 4 de gener, de 8 del matí a 9 del vespre, es va celebrar la primera edició del torneig, organitzat per l'OAR. Aquesta iniciativa va sorgir per part del Club Gracienc i va comptar amb la col·laboració de diverses organitzacions que han fet possible la seva realització. Dani Lara, director esportiu del Club Gracienc, explica com va sorgir la idea.
La idea de hacer estos torneos pues era ese torneo emblemático de la ciudad de Sabadell, que se hacía en Navidades, que hacía bastante tiempo que se llevaba haciendo y que se había perdido un poquito la inercia, pues rescatarlo y a darle un formato diferente con esa idea de rejuvenecer el club. Y la verdad es que estamos muy contentos porque la iniciativa ha tenido una gran acogida. Hemos visto que realmente son unas fechas que los jugadores pues tienen ganas de hacer algún tipo de actividad diferente. y nos hemos quedado con el sabor de boca de decir, esto hay que repetirlo.
Les seus d'aquest torneig van ser el Pavelló del Nord i el Pavelló Municipal de Gràcia. En el primer es van disputar els partits de les categories infantil masculí, infantil femení i cadet femení, mentre que el segon va acollir els enfrontaments de la categoria cadet masculí, juvenil masculí i juvenil femení. Els participants van ser equips de tota Catalunya i un equip de Pamplona, la Naitasuna. Lara comenta que el club navarrès ha quedat molt satisfet amb l'experiència.
El president de Naitasuna nos felicitó porque, bueno, había sido una iniciativa que había acogido muy bien su club y que le parecía, vamos, perfecto poder volver a hacerla. Y hombre, cuando ya el que viene de tan lejos ya te dice, oye, que nosotros repetiremos, pues te da mucha energía para plantearte la segunda edición.
A més de la Naitasuna, un club de Saragossa va contactar amb els graciencs per participar en el torneig. Per aquest motiu, el conjunt sabadellenc es planteja repetir l'any vinent amb més equips forans. El director esportiu de l'OAR ja té al cap algunes idees per a la segona edició.
Viendo la resposta de Naitasuna i de que Dominicos de Saragossa nos contactó y nos dijo que bueno, que también era algo que les hubiese hecho ilusión venir y que con un poco de más tiempo pues que se lo plantearía, pues vamos a ser un poco más ambiciosos, ¿no? En el hecho de vamos a ver si podemos conseguir algún que otro equipo más que venga y darle un poquito de continuidad y otro formato diferente para que los equipos catalanes que este año no pudieron participar, pues que se animen también.
En l'àmbit esportiu, l'OAR va aconseguir el salt trofeu en les categories d'infantil masculí i cadet femení. La resta de campions van ser la Naitasuna, el Terrassa, el Gavà i el TecCat.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Down, down, down.
I encara anar amb vol al Creu Alta, Sabadell amb vol tindrà un inici del 2020 també força mogudet. En els primers 5 compromisos del nou any, l'equip arrequinat, el momentani líder de la Lliga Catalana, ha de veure's les cares contra el segon, contra el tercer i contra el quart. El primer d'aquests rivals serà la Salle Bonanova en el duel que els enfrontarà dissabte, un quart de set a Cal Balsac, aquí a Sabadell. Un rival que és només 2 punts per sota de l'equip de Sergi Cifré, és tercer, i que arribarà amb inèrcia positiva, com alerta el capità creualtenc, Cesc Vall Rivera.
2 punts que ens separen. A casa seva va ser el primer partit de Lliga que vam guanyar, vam jugar molt bé i una mica que els vam sorprendre. I ara, doncs, bueno, que ha agafat també dinàmica positiva a la Salle, perquè va començar també així una mica fluixet, però ara ja torna a estar dalt. És un equip que està pensat també com a favorit per poder fer les fases. Per tant, importantíssim poder guanyar perquè és un rival directe.
Rival directe d'ella ara el capità creualtenc, que el duel classificació en mà és un partidàs. Primer contra tercer, 20 punts contra 18, però si mirem el calendari, com dèiem abans, amb una mica més de perspectiva, el següent rival seran el Cooperativa Sant Boi, el Calella, el filial del Sant Martí Adrianenc i el Terrassa, és a dir, tercer, quart, desè, setè i segon. Vaja, un turmalet, com ha remarcat Vall Rivera.
Un cop estat aquí, és allò, vull dir, la mel als llavis, no? Sabem, evidentment, que és dur i que ara, precisament, després del Canzi, és quan ens ve el diguem-ne, el turmalet, no? Perquè ens ve la Salle, ve Sant Boi, Calella, que està en ratxa, Sant Martí, vull dir, Terrassa, també. Vull dir, el començament d'aquesta segona volta serà, jo crec que serà vital per després poder seguir lluitant fins a final de temporada. Però sí, evidentment, ara l'objectiu és aquest, ja aquí som, escolta, anem a totes per aconseguir-ho i poder fer fases.
Per totes, per tant, amb objectius de màxims per un Creu Alta Sabadell en vol que recordem és el líder, però de forma provisional, ja que té un partit més que l'envol Terrassa, que és el segon. Els agrencs tenen 19 punts, un de menys, però dimecres es posaran al dia de la setmana vinent a la Lliga, jugant el partit aplaçat contra el filial del Bordils. Per tant, si aquesta setmana fan la feina i entre setmana la següent també, el Terrassa recuperaria la primera plaça. En tot cas, com diem, turmalet per un Creu Alta Sabadell en vol que dissabte a un quart de set a Cal Balsac rebrà a la Salle Bonanova.
Hola, sóc l'Arnau Vidal, president del Sabadell Rugby Club, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
I els últims minuts del programa els dediquem al voleibol. A la primera nacional masculina també es reprendrà aquest cap de setmana la Lliga, la competició, amb un duel entre el primer i el segon classificat. Per tant, com veieu, aquesta setmana hi ha molts partits a la zona alta de les diferents categories i classificacions amb equips sabadellencs de pel mig. El Club Natació Sabadell de Vòlei Femení, amb 27 punts, visita la pista d'un Sant Just que està 4 per sobre i que només ha perdut un dels 11 partits que ha disputat fins al moment. És, a més, el duel que marca l'inici de la segona volta. La primera jornada, les d'Hugo Gotutzó ja van caure les naus a casa per 1-3 contra el líder. La capitana del club, Ana Jiménez Morcuende, pronostica un altre enfrontament especialment complicat en aquest duel entre primer i segon.
Serà un partit dur, però serà un partit molt divertit, on jo crec que tots dos equips ens hi deixarem la pell i es demostrarà. No penso que sigui un partit fàcil per cap de dos i que s'haurà de lluitar molt.
El duel entre el Sant Just i el club començarà dissabte a les 8 del vespre a la Bonaigua, un partit decisiu per complir l'objectiu que s'ha marcat a les naus, que no és un altre que el de disputar les fases.
Des del principi ha sigut l'objectiu i jo crec que tant l'equip amb els anys que porta com l'Hugo, no hi havia un altre objectiu més clar que aquest.
Més assequible, tot i que més llunyà, serà el desplaçament de l'equip masculí. Els homes de Jordi i Fernández visitaran l'antepenúltim del seu grup de primera nacional, un encamp andorrà que, com diu el tècnic nedador, enguany ha perdut potencial.
Entre un parell de baixes per lesió i un jugador també que es va més retirar, que ara sembla ser que en aquesta segona volta tornarà a jugar per intentar ajudar l'equip a mantenir la categoria, però certament no és l'equip dels últims anys que era el clar dominador de la Lliga.
Fernández reconeix que l'objectiu de cara al 2020 és guanyar tots els partits que tenen, aprofitant el perfil dels rivals als quals han de visitar en aquesta segona volta. Això sí, el tècnic del sènior masculí de vòlei del club també alerta que l'encamp és una mica més perillós jugant a Andorra que no pas fent-ho a domicili.
A priori hauríem d'anar allà i hauríem de poder treure els 3 punts. Sí, és cert que si tu mires, analitzes els partits de Lliga, ha fet pocs punts, però tots els punts els ha fet a casa. Per tant, podríem considerar que a casa som un equip una miqueta diferent, una miqueta més fort, una miqueta més ferragosos.
El Club Natació Sabadell és el tercer, després de perdre el duel directe contra el Torredembarra just abans de les vacances de Nadal. El partit contra l'encamp es disputarà a la pista dels andorrans dissabte a les 6 de la tarda. Tot això pel que fa al programa d'avui. Si mirem la pissarra, dijous, dia 9 de gener, és a dir, demà a les 2, podreu trobar aquí en aquest mateix espai, per exemple, el castellonenc de la plantilla i exorellut Néstor Querol i l'autor del gol del Sabadell la temporada passada a Castàlia, Adri Cuevas, parlant del compromís de diumenge al migdia. També recordarem els equips ja desapareguts al futbol més humil de casa nostra, la secció Futbol sobre el fang. Coneixerem els detalls de la presentació del Club Esportiu Mercantil repassant la Lliga Nacional Juvenil, la segona B de futbol sala al Sabadell Rugby Club, o per exemple també l'actualitat del tennis taula. Per cert, estarem pendents també del debut a Nova York de l'esquaixista local del sabadellenc Iker Pajares.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem a les 3 en punt de la tarda. Per recuperar aquest programa podeu adreçar-vos d'aquí a res a uns minutets a @radiosabadell a través de Twitter o si no també a radiosabadell.fm. Dempeus pràcticament des del control de sous, envia una abraçada enorme al Roger Benet, el nostre tècnic de so. Demà a les 2, més Hotel Suís, més informació esportiva, però això sí, no desconnecteu del 94.6 de l'FM o de radiosabadell.fm per estar alerta, per estar al dia de tot el que succeeix aquí a la ciutat. Una abraçada enorme, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.